que se'ls garanteixi la seguretat. Francisco Cárdenas, de la UGT a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Nosotros aquí en Cataluña tenemos 9-10 veces más incidencia que cualquier otra provincia de España. Aquí la falta de inversión en infraestructuras ha sido desastrosa. Aquí viene un montón de gente a trabajar de fuera, cuando viene aquí, uy, 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 cuando se va de aquí, vamos, está solidizado con nosotros porque entiende los problemas que hay aquí.
De fet, en les inspeccions que s'han fet aquesta nit s'han detectat pedres a les vies o alguna obra caigut també arran de les pluges de les últimes hores. I el que deia el Joan, i és on posarem ara l'accent, Joan, és en aquesta operació tornada, perquè aquí sí que el govern, com a titular del servei, hauria de donar alguna solució a la gent perquè torni cap a casa.
En efecte, de moment, l'única cosa que hem sentit és que s'havia fet un reforçament de les línies d'autobús interurbà, que, per cert, els usuaris de Renfe avui tenen aquestes línies de franc, però, esclar, per molt que es reforci un servei interurbà d'autobusos, per capacitat mai podrà suplir el que és un servei habitual d'un transport d'alta capacitat com pugui ser el tren.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I què hi diu el ministre de Transports, Òscar Puente? Doncs que els dos descarrilaments d'ahir al vespre a Catalunya no són responsabilitat de qui ofereix el servei. Diu que és cosa del temps.
Quiero dejar claro que estas dos circunstancias nada tienen que ver con el servicio ferroviario. Son completamente ajenas al mismo. Son cuestiones, en este caso, meteorológicas y que han derivado en estas circunstancias tan desgraciadas. Pero es verdad que se suman a una semana pues muy trágica y muy dolorosa.
N'ha parlat Òscar Puente, per cert, a Telecinco. No ho ha fet encara a cap mitjà català. Vicent.
Bé, doncs, si hem de començar, comencem per les últimes declaracions, no? A veure, si hi ha alguna causa que afecta el servei ferroviari, no és aliena al servei ferroviari, evidentment, perquè l'afecta. I més amb els dies que portàvem. Per tant, la previsió també és un encàrrec i també és una obligació del servei ferroviari. I l'única cosa que ara es podria retraure a tots els retrets que acumulem durant dècades pel que fa a aquest servei de Rodalies és que es podia haver previst alguna cosa més, perquè realment el temps havia provocat unes situacions en molts punts molt incertes. Igual que es fa amb la neu i amb els allaus, etc etc. I clar, dius, no, és que és una pedra que ha caigut de la P7, tot el que vostè vulgui, però vostè sap que l'havia passat. Ja sé que no és fàcil. Ara, revisar els sistemes de previsió, revisar els sistemes de seguretat, prendre-us més seriosament és una obligació. Si t'ho traus de damunt dient que és aliè a nosaltres, doncs si és aliè a vostès ja no es preocupen de res, restauren el servei quan vulguem, que tota la culpa és del mal temps i ja està. No em sembla unes declaracions afortunades. I dit això, recorde, per acabar, que ahir, quan estàvem parlant en aquesta mateixa tertúlia sobre l'accident de l'AVE, i autocitar-se és un crim, però què hi farem? Jo vaig dir, em preocupa més el servei de Rodalies perquè és on qualsevol cosa que puga passar, els efectes poden ser més bèsties. I mentre tota la instal·lació de l'AVE ha tingut grans inversions i és tan segura com pot ser-ho, totes les línies de Rodalies, totes les línies de via convencional, d'ample de via ibèric convencional, com es diu, algunes estan més o menys bé, altres estan més o menys malament i altres estan fatal. I aquestes que estan fatal provoquen un munt d'averies contínuament. Doncs si això ja ho sabem, pot ser sí, pot ser quan vinga un altre accident meteorològic com el que hem tingut aquests dies, doncs caldria actuar o caldria preveure amb més consistència.
Compareix la CUP ara mateix al Parlament de Catalunya, Dani Cornellà, diputat de la CUP.
Doni la informació necessària perquè no es generi el caos que s'està visquent des de primera hora del matí en tota la xarxa ferroviària de Rodalies del país, on la ciutadania no té ni idea del que passa i de les alternatives que poden agafar. De fet, la qüestió és molt clara. Repeteixo, manca de manteniment, infrafinançament crònic, estructures fallides, nula crítica per part del govern i no hem sentit cap exigència de responsabilitat a ADIF. Cap ni una. I una manca d'informació que cap ciutadà d'aquest país es mereix. Per tot això, més enllà doncs, de les nostres propostes, que sempre hem presentat aquí al Parlament de Catalunya, avui registrarem tres compareixences, perquè creiem, doncs, davant del que ha passat, és necessari que comparegui la consellera Paneque, per explicar-nos aquesta política de davant d'un accident parem tot el país, que ens ho expliqui, perquè si això ha de ser la política d'aquest govern, serà una constant, perquè tenim la xarxa ferroviària com la tenim. Per tant, aquesta serà la gran política de mobilitat de la consellera Paneque, que vingui al Parlament i que ens ho expliqui. I en segon lloc, volem que comparegui el senyor Àngel Contreras, representant de DIF a Catalunya, i el senyor Lluís Pedro Marco de la Peña, president de DIF.
Doncs aquí, la CUP demana que compareixi a DIF, entre d'altres. És veritat que DIF sempre s'amaguen. Demà les entrevistes mai parlen, i les vies són de DIF.
De fet, i completant el que deia abans el Vicent, no? I parlant de DIF, encara l'any 2024, quan el govern de Pedro Sánchez va començar a accelerar les inversions a Catalunya, que s'haurien d'haver fet durant dècades anteriors, encara l'any 2024 s'invertia més en alta velocitat que no pas en Rodalies. Encara hi havia un decalatge, hi havia l'alta velocitat, 2.425 milions d'euros, i en canvi en Rodalies estàvem a 2.081 milions. Per tant, fins i tot quan s'estaven accelerant les inversions, l'alta velocitat passava per davant, cosa que no treu que no hi hagi necessitat de millorar infraestructures en alta velocitat, com estem veient amb els incidents i l'accident d'aquests últims dies. En tot cas, és veritat que el desencadenant directe d'aquest accident són les pluges intenses i continuades dels últims dies, és el temporal, però és inevitable que ens preguntem per què un episodi de pluges acaba tenint conseqüències greus sobre la infraestructura. De fet, els usuaris de Rodalies sabem que quan hi ha un episodi de temporal, si el servei, ja quan la situació climatològica no és adversa, ja és deficient, quan hi ha un temporal i quan hi ha pluges insistents i més quan ens mantenen durant diferents dies, sabem que encara el servei funcionarà pitjor.
I després hi ha una altra cosa, que és que si... Perquè aquí hi ha hagut dues versions. Una, la del portaveu de Renfe, que ens ha dit, Antonio Carmona, ens ha dit, això ho fem habitualment, aquests recorreguts, sí, per comprovar les vies, quan hi ha un temporal com el que estem vivint. És a dir, que la raó no és l'accident, sinó que és el temporal. La consellera va matisar i dir, no, la raó és l'accident, Les controls els haguessin fet igualment, clar, però l'accident ens fa parar el servei, no? Que això em sembla més raonable, perquè si no, la pregunta que se li havia de fer al portaveu de Renfe, que l'hem fet, però no la resposta, és, aleshores, per què no van parar el servei ahir a la tarda?
No, clar,
perquè
clar,
si haguessin evitat, és a dir, estem parlant d'una manca de responsabilitat, si això és atribut per només el temporal,
segur que no pot ser,
s'hagués evitat l'accident.
El que segur que no pot ser per tancar la intervenció és que cada pluja intensa es visqui com una amenaça potencial sobre la infraestructura, que cada temporal, no, estiguem expenses...
Els usuaris què faran quan hi hagi temporal? Agafa el tren, ara?
Aquesta és la qüestió. I els usuaris... hi ha usuaris que no poden triar, no poden prescindir de Rodalies. És que molta gent, després d'anys de mal funcionament, si pogués prescindir-ne, ja ho faria. Però hi ha 500.000 de persones, tot i que la xarxa ha perdut molts usuaris en els últims mesos. Però és imprescindible que des de les institucions generin una confiança en el sistema ferroviari, perquè és que és una estructura d'estat. I és una eina que vertebra l'organització vital de moltes persones en aquest país, de moltes persones treballadores. Però, clar, aquí no podem deixar de parlar, per molt que el temporal sigui el desencadenant d'aquest accident, de la desinversió i la vulnerabilitat acumulada, no?, de dècades de desinversió en com estan els talussos, els murs de contenció, els sistemes de drenatges, el monitoratge de la línia, no?, que segurament en el cas de Rodalies, i això ens ho poden explicar millor els experts, no és el mateix monitoratge que en l'alta velocitat, no?, perquè no sabem quant de temps feia que havia caigut aquest mur a la via. No sabem quants minuts feia.
I per això la tesi de marxa blanca preventiva, clar, i que és pel temporal, queda invalidada, perquè el talús se'l troba un tren de viatgers. Deixem anar un moment cap a Gelida, i tenim el David Àngela al lloc dels accidents. David.
Hola, bon dia. Doncs ara els Mossos d'Esquadra i els bombers ens han autoritzat a acostar-nos a la línia perimetrada just davant del vagó accidentat. Estem veient a escassos 4 o 5 metres la cabina dels conductors, que ha quedat absolutament feta un manyoc de ferralla. Hi ha restes de l'impacte, que hauria de ser força violent pel que veiem. El tren ha quedat el primer vagó descalçat de la via i finestres tancades, algunes portes obertes, restes de les feines dels sanitaris sobre de les vies com mantes tèrmiques i Mossos d'Esquadra i Bombers encara estan analitzant la situació. Però pel que podem veure, l'impacte, almenys aquest primer vagó, va ser un impacte fort. Estem just a l'entrada del túnel on va vèncer aquest talús. Un pont que passa per sota l'autopista, amb tanta mala sort que, doncs, que va coincidir, va enganxar el lateral d'aquest tren que ha quedat, ja et dic, el primer vagó absolutament destrossat.
Perquè el tren no està descarrilat, no? Segueix a la via?
No, només ha descarrilat el primer vagó. El primer vagó s'ha desplaçat de les vies, ha sortit de les vies, però la resta, que els vagons, són quatre vagons més, estan tots sobre la via.
Per tant, entenem també que el tren devia frenar, perquè si només afecta...
Jo crec que anava a una velocitat moderada, perquè ja, si no hagués escampat, l'impacte hagués sigut descomunal i hagués sortit tot el tren de la via.
Gràcies, David Àngela.
Adéu, bon dia.
Et milagros.
Bé.
Perdona, estàs menjant. No, perdona, et reparteixo.
No. Joc. Sí, no. És que ens acaben de repartir els croissants. Sí.
Perquè hem d'agafar energia. Perdona que no t'havia vist. Montserrat i després Milagros. Montserrat.
No, bueno, per redundar una mica en el que s'ha dit. Jo crec que la sensació que a hores d'ara té la ciutadania de que fins i tot la vida es pot arriscar en una circumstància com aquesta, un país del primer món no se l'hauria de permetre. De fet, hi he estat estudiant quina és la sinistralitat ferroviària. Ja sé que alguns és perquè acaben de posar les vies i els trens són d'última generació, com el cas d'algunes ciutats de la Xina, o el propi Japó, no?, que té contingències climatològiques i de tipus físic molt més greus que en el nostre cas, i solament en casos extremadament greus de tsunamis derivats de sotregades a la pròpia terra, s'han produït algunes condicions de sinistre. La resta és sinistralitat zero. Per tant, vol dir que les condicions climatològiques poden donar-se amb una previsió i amb un manteniment de la infraestructura que faci que des del punt de vista, sobretot el més important, que és la vida de les persones, no hi hagi aquesta eventualitat. Que això, evidentment, s'ha d'esbrinar amb tota pau, amb serenitat, sabent exactament qui en què, però s'ha d'esbrinar i s'ha de saber fins al final. I hem de tenir clar que no es pot amagar en la idea de és que va ploure molt, ja, però va ploure molt sobre un lloc que hauríem de tenir més o menys apamat des d'aquest punt de vista. Aquesta una, i després... Des del punt de vista de totes les que concorren, totes les responsabilitats que concorren, és veritat que seran moltes i cadascú haurà de fer la seva feina. Esperem que no s'acabi dient, com ja ha passat en algun altre sinistre, que al final és la responsabilitat d'un tècnic anònim que no sé què va fer en un moment determinat. Perquè la cadena de responsabilitats, des del últim responsable fins al... o des del primer responsable fins l'últim, s'ha d'esbrinar també i acabar de repartir. Això es fa en construcció, doncs s'ha de fer també en el manteniment i a la construcció de les infraestructures.
Milagros.
Jo es pensava aquest matí quan sentia el programa i el debat que hi havia abans entre el Nacho i els altres tertulians. No pensava... és difícil governar en una societat que és molt demandant, lògicament, sobretot demandant de seguretat, perquè és el que més importa a la gent, la seguretat, i que afronta situacions adverses que moltes vegades no estan sota control dels humans, com es va veure a València, no? I com s'ha vist en altres circumstàncies. Llavors, és evident que hi ha una manca d'inversions en la xarxa ferroviària, això ja fa tant de dies que ho diem que perquè ho repetim més...
No s'arreglarà.
No, es va arreglant, es va fent, però en tot cas el que es vagi invertint trigarà un temps i, per tant, aquesta serà una realitat que serà el mar de fons de tot el que tenim. Després hi ha una altra situació que és pensar en aquestes circumstàncies que tenim la xarxa, és d'esperar que les autoritats ferroviàries facin les inspeccions ordinàries per circumstàncies ordinàries. Jo crec que això es fa. Mm-hmm. Jo crec que això es fa. I tenim una xarxa ferroviària segura des d'aquest punt de vista. Què passa quan esdevenen circumstàncies extraordinàries, que és que portem 2 setmanes colmant la terra d'aigua? Jo, que sóc de la muntanya i que vaig molt per carreteres de muntanya, us asseguro que no hi ha manera de preveure per a on fallarà la terra quan cau molta aigua. Hi ha esllevissades allà on menys t'esperes. I la gent que construeix els pobles sap molt bé que això és una circumstància que és molt poc controlable. Llavors, sembla bastant clar i ningú discuteix que el mur que va caure per l'accident aquest era per la colmatació de la terra i per les pluges. En aquestes circumstàncies, el dilema era parem el servei o no parem el servei per un accident puntual i un altre més
però,
petit.
Però Glòria no es va parar, per exemple, el servei.
Per això no t'he dit parem. No, però deixa'm acabar el raonament. Parem el servei o no
el
parem?
Dilema, sí.
Clar, aquest dilema hagués estat diferent si no tinguessin 43 morts en un altre accident uns dies abans. Perquè els governants, d'alguna manera, pensen més quan els riscos es magnifiquen. Però no es magnifiquen perquè aquí, sí, aquest sí. succés... Si aquest succés...
Vols no... dir que sense aquest succés no s'hagués parat potser...
Probablement no s'hagués parat tot,
forma,
el servei.
Tot el servei. Clar.
Segurament s'hagués intensificat...
Que també hi ha un missatge de seguretat cap a la ciutadania.
Clar. No solament això, sinó que, a més, si tu veus que ja ha caigut un mur, és raonable pensar que en pugui caure un altre. És raonable pensar que puguis tenir uns altres incidents. Però, i per tant...
És que hi va haver-hi un altre descarrilament,
exacte. Correràs més o menys risc, o faràs córrer més o menys risc a la ciutadania. Llavors, quan es pren una decisió en un dilema com aquest, sempre tindràs uns que consideraran que t'has excedit en la mesura, no calia reparar totes les rodalies amb el prejudici que això ha causat a tota la ciutadania, i uns altres, sobretot si hagués passat un altre incident, que dirien, ho veus, calia prendre mesures de prevenció i s'han de prendre mesures de prevenció. Ni es pot preveure tot, ni es pot garantir risc zero en cap circumstància. Ningú, cap autoritat pot assegurar el risc zero. Lo raonable és una combinació de mesures de prevenció factibles, raonables, proporcionades al risc i després acceptar que les contingències poden passar.
Però mira, aquestes contingències concretes, jo el que em pregunto és, ja sé que és molt difícil preveure quin és l'impacte de l'aigua quan l'aigua cau molta, però a veure, això no és Filipines sota un tifó, m'explico, és a dir, ha plogut, sí, i a la part del nord, nord-est ha plogut molt, però home, això no és una catàstrofe climàtica de primer ordre. Aleshores, si això no es pot preveure, no a la muntanya, és veritat, a una carretera de muntanya, ja ho sabem, que hi ha algunes que des de l'any 40 estan igual, no? A la Vall d'Aran hi ha algunes que dius, ostres, això, el Franco ja hi era, no? Quasi bé havia acabat la guerra i en continuava així. Però en el trajecte de la via del tren, que caigui un pi a Viladecavalls, un rocota no sé on, que dius, no sé fins a quin punt... I entenc el que dius, i ho comparteixo en línia de principi. Però la segona cosa que ens hem de preguntar és, de veritat és tan excepcional això que ha passat?
I amb un afegit, de quina manera la pressió psicològica dels responsables de Renfe i d'Adif a Catalunya, amb totes les avaries que tenen, amb tots els talls de servei, amb tota l'afectació que fan en la vida de les persones, amb tota la càrrega que arrosseguen, no incideixen en això també. Vull dir, estem acostumats...
Perdona, i una amenaça que hi havia ahir al vespre, del sindicat de maquinistes
de fer una vaga.
Sí, però això, sí, podia reaccionar a la contra, però en tot cas, em sembla que va arribar després, però en tot cas...
Si hi ha un accident, hi ha un mort, i tu, més a més...
Llavors has de parar el servei.
El mort és...
Tu tens un sindicat que diu, jo no me la jugo més.
La víctima és definitiva de la venjança.
T'has d'anticipar, també.
Per tant, no és el clima, sinó la víctima.
Però si jo no dic després em sembla que van ser el que era encertat. Jo dic abans. Abans, si tu tens un servei que compleix amb totes les mesures que creus, totes les inversions, i amb uns usuaris tranquils, doncs prens una decisió així i ja està. Però si tu tens tota la càrrega que porta aquesta gent per incompetència dels que havien d'haver invertit durant tants anys, doncs això et posa en una altra predisposició. I un apunt només sobre Adif. Això és molt curiós, eh? Quan es va partir l'empresa pública Renfe i va aparèixer Renfe i Adif. Cada vegada que hi ha un retard, Renfe, com fan els països civilitzats i com obliguen tots els manuals del consumidor, etc., diuen, escolta, si és culpa nostra...
Nosaltres...
D'acord. Amb recels, perquè són una mica això que diuen... I, a més, de vegades fan por.
De vegades fan por,
perquè diuen, si tarden mitja hora és una cosa,
ja
i després els veus córrer per no fer aquella mitja hora. De vegades dius, ai, 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 ai. Però Adif, mai. És a dir, el responsable sempre és el gestor, però el que té les vies, que pot tindre's també en mal estat, que pot haver segut per un error d'ell, que pot haver... És com si no existira. A més, no sabem quins funcionaris prenen les decisions, per exemple, del que siga, si són d'Adif i si són de Renfe. Adif, Renfe, sí que per obligació acaba acceptant responsabilitats, Adif mai, tu. És increïble.
Sara.
Falta l'acceptació de responsabilitats i falta també que moltes vegades la coordinació i la comunicació entre Adif i Renfe també falla, perquè moltes vegades quan hi ha un problema i només el primer semestre de l'any 2025 van haver-hi 175 incidències greus, quan tu vas analitzar quina és la causa d'aquella incidència greu, resulta que aquí es passen la pilota l'un a l'altre de si és la infraestructura, o si són els trens, si és el servei, o qui és el responsable.
I quan
no?
Renfe, perdona, i quan Renfe te diu, no, és que la culpa no és nostra, que no diu que és d'Adif, diu que no és seua, Adif no contesta és que és nostra, no contesta ningú.
No. I això explica perquè fa pocs mesos el mateix president de la Generalitat va haver de quadrar els responsables de Renfe i Adif i els va convocar a una reunió que va presidir ell en persona, justament per evitar o per intentar evitar que hi hagués més descoordinació i més i menys centrifugació de culpes.
I una pregunta a vostè, que això ho va seguir. En aquesta nova empresa que hi haurà mixta de Rodalies, Adif hi és?
Ho sabem ben bé.
D'acord.
Però en principi sí.
En principi sí.
Clar, perquè la infraestructura és seva.
Però és Renfe qui té el 50,0.
Sí, haurem de veure com funciona.
Si Adif no hi és, i molta part de la desinversió
de les vies
corresponen a Adif, a què estem jugant?
Al final, el traspàs de la competència es pot vendre com un guany competencial per part de la Generalitat, però també es pot entendre com una assumpció major de responsabilitats.
Home,
quan el servei no,
no
funciona.
Si Adif no hi és i tu no controles Adif, que és qui té la instal·lació per on passa el gestor, estàs venut.
Que en aquests moments, per exemple, com deia el Ricard, el ministre de Transports no estigui intervenint en mitjans de comunicació catalans, té molt a veure també amb la voluntat del govern d'estar al capdavant de la gestió d'aquesta situació, per bé i per mal. Té a veure també amb el propi perfil i la motxilla de la qual ahir en parlàvem, que té el ministre Puente. El tarannà de la consellera Paneque no és el mateix que el del ministre Puente.
I amb una situació que és que hi ha dos accidents i n'hi ha un que és infinitament més greu.
No, absolutament.
Per cert, enmig de tot això tenim una bona notícia que avança a Catalunya Ràdio. Montse Poblet.
Doncs sí, la bona notícia és que els embassaments de les conques internes ja superen el 90% de la seva capacitat. És una situació que no es veia des del temporal al Glòria fa just 6 anys i, per tant, sí, tenim una bona notícia. Quan encara falta per arribar als pantans part de l'aigua de la pluja que ha caigut les últimes hores i tota la neu que tenim acumulada en el Pirineu i que arribarà a la primavera, Sau ja està al 96% de la seva capacitat, la Vells al 87% i Susqueda i Darnius al 92%. Amb els embassaments pràcticament plens, el contrast amb el que teníem el gener del 2025, quan encara estàvem parlant cada dia de sequeres, especialment cridaner. Grans diferències, per exemple, les trobem a Sau, que ara fa un any estava al 9% de la seva capacitat, 87 punts menys que ara, o Darnius-Boadella, on la diferència és de 76 punts. I com us deia, encara falta molta aigua per arribar, la que ha caigut a les últimes hores, i a la primavera tota la neu que tenim acumulada al Pirineu.
Són les 11:23, pendents d'aquesta compareixença, la reunió del CECAT, l'òrgan de coordinació de protecció civil, que des de les 10 del matí està reunit per analitzar com i quan es podrà reobrir aquesta xarxa de Rodalies de Catalunya. Anem a fer una ronda pel territori. Comencem per l'aeroport del Prat, del Barcelona al Prat. Allà hi tenim l'Anna Escura. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquí bastanta tranquil·litat. Hi ha la gent baixa dels avions i es troben que no hi ha trens, perquè, clar, moltes vegades venen amb l'avió i no s'han assabentat. Hi ha tres persones que els estan informant del que ha passat. Hi ha megafonia, no sé si l'esteu sentint ara mateix, i a més hi ha uns cartells escrits en castellà i anglès que els adrecen, bàsicament els dirigeixen cap al metro. La gent en general s'ho pren amb bastanta resignació. De fet, ens han dit que la gent es posa més nerviosa quan els trens representa que funcionen bé i no funcionen, que en dies com avui que hi ha una... que no funcionen gens. El que sí que ha passat en alguns casos, gent a qui se li ha fet una mica una muntanya tota la logística que suposa que no hi hagi tren, com aquesta persona que havia d'arribar fins a Granollers.
Hòstia, que no hi hagi tren és molt malament, però venint de Bogotà. Trucaré a un amic meu o algo que vinga a buscar-nos o algo i no sé.
També hi ha hagut el cas, per exemple, d'aquestes dues dones que arribaven del Marroc, havien d'anar fins a Sants, després havien d'anar fins al Vendrell i no sabien com ho farien.
Pensábamos que, bueno, cuando bajaríamos del avión, pues íbamos a venir aquí al, a la estación de tren y vamos a encontrar un tren y vamos a ir y llegaremos más o menos en una hora y media. Y ya está, pero no sé qué vamos a hacer ahora. Vamos a buscar alguna manera para ir a nuestro pueblo.
De fet, bàsicament, la majoria de gent del que es queixava és que això els hi allargaria moltíssim el trajecte cap allà on vagin, perquè recordem que, per exemple, en tren trigues 20 minuts fins a Sants i en metro uns 40.
Gràcies, Anna Escura, des de l'aeroport del Prat. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Saltem també al Maresme. Una de les línies amb més volum de passatgers és l'R1, estació de Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix aquí hi ha molta tranquil·litat. A primera hora del matí sí que això ha sigut un caos entre gent que havia sentit la notícia, però que venia perquè pensava que potser al cap d'una estona sí que sortirien trens i persones que no en sabien res. Ha sigut una mica caòtic, la gent s'ha buscat alternatives i ara mateix el que hi ha aquí és força tranquil·litat. Van molt plens els autobusos, sobretot els de primera hora, els autobusos de Moventis, perquè molta gent doncs, ha anat cap a aquesta alternativa, mentre que d'altres sí que esperaven familiars, amics o persones de la feina que els passessin a recollir. Ha estat bastant caòtic al matí en aquesta comarca perquè, a més, hi ha hagut accidents a l'autopista i al voltant que han complicat molt la circulació, perquè la gent que ja des de casa ha agafat el cotxe, cosa que no fa habitualment, doncs avui a l'autopista s'ha trobat aturat, ha baixat a la carretera de la costa, com si diguéssim, i a la carretera de la costa doncs, també hi ha hagut molta cua, perquè recordem que en molts trams aquesta carretera és d'un sentit de dos sentits, però d'un únic carril per sentit. Nosaltres hem fet aquest circuit i a totes les estacions aquest matí hi havia gent a fora amb els mòbils intentant contactar perquè algú els vingués a recollir. I en el cas dels autobusos que surten de Mataró cap a Barcelona, els que fan aquest trajecte directe per l'autopista, el que ens ha comunicat Moventis és que ampliaven, reforçaven la flota i fins i tot posaven al servei d'aquest trajecte autobusos que normalment, és a dir, autocars, els que normalment fan el servei discrecional. Sí que ens puntualitzen que el viatge no és gratuït, tot i que corre per xarxes un bitllet d'un trajecte de Mataró que posa gratuït, és perquè en algun autobús doncs, la caixa que dispensa els tiquets no funcionava i, per tant, quan això passa, o és un autocar discrecional, doncs el que s'entrega al viatger és un bitllet que posa gratuït, però els viatges són com cada dia. La situació ara mateix aquí, com us deia, més de tranquil·litat, hi ha poca gent que s'acosta fins a l'estació. Ara canviarem d'emplaçament i anirem també a la parada d'autobús, que està una mica més endins de la ciutat. I aquí els que venen despistats és perquè no saben si avui acabarà de sortir algun tren o finalment ja serà fins demà.
Gràcies, Marta Vallès, des de l'estació de Mataró. I també anem ara cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí una situació inusual. Estació pràcticament buida, poquíssima gent que tal com arriba se'n va buscant alternatives de transport. Taxistes fent l'agost portant viatgers cap a l'estació de busos del Vendrell que van i tornen a cada moment. I entre la gent que s'ha acostat aquí hem parlat amb el Javier, que ahir anava precisament al tren accidentat de Gelida i que ens ha explicat en tot detall com va viure els fets i com els serveis d'emergència els anaven classificant a cadascun dels ferits en funció de quina era la seva situació.
L'únic que noté fue un frenazo súper duro, ¿sabes? Y nada, al final del impacto me hice daño yo, ¿sabes? Mujeres en el suelo, ¿sabes? Y se habían desmayado y chillando todo el mundo. Los primeros que vinieron fueron los bomberos. De ahí empezaron a intentar ubicarnos, ¿sabes? Para ir a Vilafranca o a Martorell, a cualquier hospital de esos dos. Fueron apuntando... para organizarnos a cada uno. Este verde pues significaba pues que nos corrían para un lado como un grupo y nos llevaban en la ambulancia.
El Javier ha vingut aquí a Sant Vicenç de Calders després de passar tota la nit a l'hospital i a casa seva, acompanyat per un amic, esperant agafar un tren per tornar a treballar, precisament, i s'han hagut de tornar cap a casa perquè no ha tingut manera de tornar a la feina, tot i l'accident greu que va patir ahir.
Gràcies, anem cap a Tarragona ara, a l'estació d'autobusos. Clara Echevarria, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs força moviment aquí a l'estació durant tot el matí, tot i que ara ha baixat una mica. No hi ha massa gent aquí a l'andana esperant per l'autobús que ha de sortir ara a les 12, però tal com dèiem, aquesta situació ha alterat força l'activitat a l'estació amb aquest increment del volum de gent que havia d'anar a Barcelona. La majoria han optat per agafar autobusos que surten cada hora cap allà, però també ens han explicat que molts altres han vingut aquí per agafar un autobús que els portava fins a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona per agafar un tren cap a Barcelona. L'empresa Plana, que opera al territori, ens ha explicat que cada trajecte cap a Barcelona s'ha reforçat amb un autobús més. Pel que fa a les línies que connecten Barcelona amb municipis com Vilanova, la Geltrú, Sitges i el Vendrell, s'ha reforçat amb 15 autocars, que suposa un reforç d'un 25%. De tota manera, en el cas de Tarragona Ciutat, aquí a l'estació, ens han explicat que un quart de 8 i fins a les 9 no hi havia autobusos perquè l'empresa no havia pogut planificar amb tan poca antelació aquest reforç. Per cert, que aquest matí us informàvem que s'havia trobat un arbre de grans dimensions a la línia R15 entre Pradell i Riudecanyes, concretament a l'Argentera, i els bombers informaven que ja l'han retirat.
Gràcies, doncs, des de Tarragona. I al Parlament també hi ha convocades diverses compareixences, les anem seguint al llarg d'aquest matí, i també les segueix la nostra companya Marta Corbalán. Marta, el més destacat fins ara?
Doncs aquí al Parlament, els grups de l'oposició que ja han comparegut alguns estan demanant diferents compareixences. Junts per Catalunya vol que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, vingui la setmana que ve al Parlament a donar-ne explicacions, i també demanant la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, en aquest cas al Congrés i al Senat. La CUP també vol que vinguin al Parlament els responsables de DIF. Recordem que, de moment, la consellera de Territori i la d'Interior, Núria Parlon, ja han demanat compareixer a petició pròpia al Parlament de Catalunya de manera urgent. Tot i que encara és molt aviat per concretar la data, la compareixença es podria fer la setmana que ve, aprofitant que hi ha convocat un ple ordinari a la Cambra Catalana. En tot cas, l'oposició està sent molt dura amb el govern de l'Estat i el de Catalunya. Junts ha demanat als socialistes que assumeixin responsabilitats i han recordat que la consellera Paneque ja va ser reprovada fa uns mesos pel Parlament i que se li va demanar la dimissió precisament pel caos de Rodalies.
I també pendents de les carreteres, és una de les conseqüències, el caos també les carreteres pel que està passant a nivell ferroviari. Txell Garriga, equip viari, bon dia.
Bon dia. Sí, en general ara circulació força tranquil·la, més enllà de les 11 vies que continuen tallades en comarques gironines per la llevantada d'ahir, però per exemple a l'AP7 a Gelida, on va tenir lloc l'accident de l'R4, ara hi ha uns 4 quilòmetres de retenció en sentit sud cap a Tarragona perquè es talla un carril pels equips d'emergència que treballen en aquest accident. La retenció comença, doncs, a Castellví de Rosanes i també hi ha retenció en altres trams de l'autopista, per exemple, al Papiol en sentit sud per la retirada d'un altre accident que ha tingut lloc a primera hora d'aquest matí, i a l'Ampolla, on encara hi ha retenció també per la retirada d'un camió que ha bolcat, però aquesta passada nit, ara en les dues direccions, per la retirada del vehicle i també de la càrrega.
I mentrestant també ens arriben novetats des de Còrdoba. Dani Sadeaja, bon dia.
Bon dia, doncs durant tota la matinada i primera hora del matí veiem com les grues de gran tonatge estan retirant els vagons de l'Irio accidentat. Es tracta dels 3 vagons de cua que s'estan depositant en una finca propera, ho han fet també el primer. Posteriorment, algunes de les parts d'estos vagons seran traslladats a Madrid perquè els tècnics de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris els inspeccionen. S'analitzarà en detall el vagó 6, el que va descarrilar, però també unes mossegades de la mida d'una moneda que, segons ha publicat El Mundo i ha confirmat el ministre de Transport, s'han trobat a totes les rodes del primer fins al sisè vagó, unes marques que podrien demostrar que el trencament d'un tros de via va ser l'origen de l'accident. La caixa negra del tren també serà clau. El diari Oponès ha publicat un primer enregistrament de les trucades del maquinista amb el centre de control d'Atocha. En la primera trucada informa que s'ha enganxat a la catenària i que el tren s'ha aturat, i posteriorment torna a telefonar des de les vies per comunicar que ha descarrilat. El sentim.
Hola, Atocha, 6-9. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estima invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
El tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí. No hay ningún tren llegando.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha interpretat en declaracions a Telecinco que el conductor de l'Irio no era conscient que havia passat un Albion ni que havien xocat, i assegura que treballen amb la hipòtesi que entre el descarrilament i el xoc només havien passat 9 segons.
le dice al centro de control, oye, no es un enganchón, es un descarrilamiento, además tengo incendio y estoy invadiendo parte de la vía contigua. ¿Qué es lo que le dice el centro de control? Cortar el tráfico. No hay ningún tren llegando, porque el Albia ya había pasado y el choque ya se había producido. El maquinista de Lirio ni siquiera ve el Albia, porque el Albia está casi un kilómetro y la zona está completamente a oscuras.
Passen 4 minuts de 11:45. Miquel Jarque, ara mateix, pendents d'aquesta compareixença, ja estan a punt de compareixer les dues conselleres.
Sí, estan pràcticament a punt. Han baixat, i diem que han baixat perquè al Palauet, on està el Departament d'Interior, la reunió s'ha fet a una planta superior i la sala de premsa està en un semisoterrani. Compareix consellera d'Interior, Núria Parlon, que pren la paraula acompanyada de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
La reunió que hem fet del comitè CECAT amb l'activació del pla Ferrocat arran de l'accident que es va produir ahir a Gelida. Comunicar-vos, primer de tot, que volem expressar el nostre sentit condol cap a la família i amistats de la persona que ahir, malauradament, va perdre la vida en aquest accident. I també volem expressar aquest condol per la família de la persona que va ser arrossegada a Palau-sator com a conseqüència de l'impacte del temps violent que es va produir en aquesta zona. Dit això, també volem agrair tota la feina que es va fer durant tot el dia d'ahir per part de tots els equips d'emergència. Aquí a la primera fila tenen la representació dels diferents operatius que van treballar des del minut zero per aconseguir la seguretat de totes les persones que viatjaven en aquest comboi i atendre de la millor manera possible per salvar vides aquelles persones que havien estat afectades directament per l'accident. Es va donar una molt bona coordinació tant dels operatius que van treballar del cos de bombers, més de 72 bombers van estar treballant, i de tot l'equip del CEN, amb més de 37 unitats, que van coordinar la millor atenció, sobretot de les persones que estaven més greus i també de les persones lleus que van ser ateses des del minut zero i cribades als hospitals per rebre la millor atenció sanitària. Podem avançar que de totes aquelles persones que estaven en una situació crítica o menys greu, que és la classificació que fa el SEM, amb l'actualització que tenim d'informació a les 8 del matí, no perilla la vida de cap d'aquestes persones. I de les 26 que van ser ateses com a lleus, moltes d'elles ja han estat donades d'alta. Dit això, a hores d'ara, el pla Ferrocat està activat en situació d'alerta. Ja no està activat en situació d'emergència, perquè d'acord a l'operativa de la Protecció Civil, quan passem a una situació en la que ja els ferits, les persones ferides en les diferents gravetats ja estan ateses, ara mateix el tenim en alerta perquè hi ha tota una sèrie d'afectacions a la mobilitat que requereixen d'una intervenció de tots els operatius, per exemple, en les properes hores, en coordinació també amb el Ministeri, per treure el comboi que es troba encara amb la via R4, i això tindrà tota una sèrie d'afectacions també sobre l'AP7 amb les properes hores i especialment a la nit, que s'hauran de fer diferents talls de carrils per poder fer doncs, aquesta intervenció en tota la seguretat. Per altra banda, l'activació del pla en alerta ens dona l'empara per poder justificar que prioritzem durant les properes hores fins que es pugui recuperar el servei al teletreball, i és en el marc d'aquesta situació d'alerta que podem doncs, recomanar aquesta voluntat del teletreball. També doncs, agrair a la ciutadania la comprensió en els primers moments, perquè és una situació complexa i difícil i greu la que hem viscut en les darreres hores, i per tant hem d'agrair aquesta complicitat de la ciutadania. Apuntar que des del Servei Català de Trànsit el que més ens preocupava era l'escenari d'increment de trànsit derivat doncs, de la situació d'ajornament d'aquests dies de pluja de l'activitat econòmica, que ara doncs, que la situació es normalitzava preveiem, com és habitual, un increment, i que això tingués un especial increment de mobilitat i que això tingués una especial afectació sobre la AP7. D'acord amb les dades que hem recollit, hem constatat un increment del 6% de la mobilitat en tot el que seria l'anell metropolità i un increment dels punts de retenció de 20 quilòmetres superiors.
Dos quarts i mig de 12 està compareixent Núria Parlon, consellera d'Interior, i aquesta hora us podem avançar al matí de Catalunya Ràdio que el servei de Rodalies continuarà suspès a l'espera de garantir-ne al 100% la seguretat. Ho anunciarà, suposo, en detalls Núria Parlon o la consellera també de Territori, Sílvia Paneque. El govern demana a Renfe i a DIF que redoblin esforços per recuperar el servei tan aviat com sigui possible. Ho sentim ara mateix.
Hem tingut des de primera hora del matí una estratègia d'informació, que és el que anomenem per bloc viari, que donem la informació per codis de colors cada 30 minuts i també la passem als mitjans de comunicació. Aquesta estratègia d'informació per bloc viària s'ha fet a l'entrada de l'anell metropolità i a les principals vies, vies nord, la C31, C33 i C17, a les vies del sud, la C31 i la C32, vies Llobregat, A2 i B23, vies del Vallès, a la C58 i la C16, i s'ha estat tota l'estona informant de la situació perquè la gent doncs pogués disposar d'aquesta informació necessària per la seva estratègia de mobilitat. En tot moment, el que s'ha intentat és fer un balanceig de trànsit per treure pressió a la P7, i és això que s'ha produït la decisió per part, en aquest cas, del secretari de Mobilitat i de la consellera de Territori, d'obrir els peatges de la C32 Sud per ajudar a balancejar el trànsit, que també era un dels objectius que ens hem marcat durant aquestes primeres hores de la jornada. Com he dit, s'ha programat per part del Ministeri la retirada del tren de Gelida, que comportarà, en horari de nit, el tall de la P7 en sentit sud. Per part del Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, ajudarem doncs, col·locant tot el que seria l'estratègia de carril en sentit contrari per drenar trànsit en la zona sud. Tot i que les derivades d'aquest accident apunten a una possible esllavissada com a resultat de les inclemències meteorològiques que hem tingut en els darrers dies, hi ha una investigació oberta, una investigació que ha estat assumida per la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, conjuntament amb l'Àrea Central Aeroportuària de Transport Públic, que és l'especialista en accidents ferroviaris, sota la direcció del jutjat d'instància de Vilafranca del Penedès, amb l'objecte de determinar les causes. I a un quart d'11 d'avui doncs s'ha dut a terme la inspecció ocular en els llocs dels fets i també doncs, s'ha utilitzat tota la tecnologia de drons per poder fer doncs, una inspecció a la zona el més adequada possible. Mantindrem en alerta el pla Ferrocat Procicat de Protecció Civil fins que puguem acabar amb totes aquestes tasques vinculades a la gestió d'aquesta emergència.
Sí, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Reiterar, permetin-me, el condol que ha traslladat ja la consellera.
La consellera Parlon, que insisteix que no hi ha ferits en perills de perdre la vida en l'accident de Gelida, i ara tindrem detalls del que avançàvem al matí de Catalunya Ràdio, el fet de que Rodalies seguirà suspès, parla la consellera Sílvia Paneque.
L'estat d'ànim que en aquests moments tenen. Per tant, trasllat d'aquest condol, agraïment efectivament a tots els cossos de seguretat, protecció civil, bombers que varen actuar en aquesta primera atenció que calia i que ha descrit perfectament la consellera Parlon. I ara jo em centraré en l'àmbit de les infraestructures i del servei. Efectivament, un cop aquesta primera atenció, cribatge de les víctimes i derivació als diferents centres hospitalaris per part d'infraestructures i en aquest cas per part d'ADIF, es va obrir un espai d'atenció als familiars i treballadors i treballadores i familiars de les víctimes d'aquest accident a Gelida. Es va procedir també al tall d'atenció en l'àmbit de l'accident i al tall de la circulació. Com saben, posteriorment varen prendre la decisió de suspendre tot el servei de Rodalies i regionals per un criteri fonamental i que preval sobre qualsevol altre principi, que és el de la seguretat, no només dels usuaris del sistema, sinó també dels treballadors i treballadores i de Renfe que operen en el servei de Rodalies de Catalunya.
aquest criteri va ser, com dic, el que va ser el principal per assumir aquesta i prendre aquesta decisió. Posteriorment es va iniciar per part de tècnics d'infraestructures d'ADIF el que hem traslladat com a marxes blanques, és a dir, una inspecció exhaustiva de tot el sistema de rodalies a Catalunya. Això es va iniciar a les 2:30 de la matinada i en aquests moments continuen aquests treballs de revisió de tot el sistema, de totes les línies en el seu conjunt de rodalies i de regionals i de mitja distància. Per tant, el primer que volem traslladar és que es manté en aquests moments, mantenim la suspensió del sistema de rodalies en tot el seu conjunt.
Per tant, de moment, continua, ho confirmarà la consellera, no es restableix el sistema de rodalies.
L'àmbit d'infraestructures d'ADIF i també acompanyats per personal de Renfe i, per tant, mantenim aquesta suspensió. Amb el mateix criteri que ens va conduir ahir en la presa de decisió, que és un principi màxim de seguretat dels usuaris i dels propis treballadors i treballadores i maquinistes de Renfe. Per tant, mantenim, alhora també mantenim tots els reforços que s'han fet en l'àmbit de la informació, amb un desplegament dels propis serveis de Renfe a les estacions, també ajudats de policies locals, Mossos d'Esquadra, que han ajudat en aquestes primeres hores en l'atenció i en el trasllat d'informació. Mantenim el reforç del transport públic interurbà també en tota la xarxa, que s'ha estimat amb un increment d'un 10% en els corredors principals. Com saben, des del departament hem traslladat la instrucció de mobilitzar tots els actius de servei discrecional també per aquests serveis interurbans. Per tant, mantindrem aquest increment de serveis i aquesta instrucció, i també totes les que tenen a veure amb una millor fluïdesa, com detallava també la consellera Parlon, i en especial l'aixecament de la barrera de la C32 a la zona del Garraf per ajudar també a aquesta fluïdesa. Per tant, tot allò que s'ha activat des de primera hora del matí es continuarà mantinguent mentre hi hagi aquesta suspensió del sistema. Tota la informació detallada i tota la informació que anirem traslladant la podran també trobar en el web del propi Departament de Territori i també en el de Rodalies. Mantenim en aquesta reunió del CECAT la col·laboració amb els diferents operadors, Renfe, operador d'infraestructures, ADIF, i hem demanat tant a Renfe com a ADIF que no s'escatimin esforços i que es redoblin tots els mecanismes, tots els recursos humans i materials per tal de, com dic, assegurar la seguretat del sistema en el seu conjunt i que la represa del servei pugui ser l'abans possible. I en aquest sentit, traslladar també que a 4:45 de la tarda, a les 16:30, hi haurà una nova reunió del CECAT, del Comitè d'Emergències, per tornar a valorar les informacions que ens arribin del gestor d'infraestructures i de l'operadora del servei, de Renfe, per tornar a valorar la situació i prendre les decisions que s'escaiguin respecte a la represa del servei.
Perdona, Miquel, no m'ha quedat clar si ha dit a 4:45?
A 4:45.
A 4:45. I fins a 4:45 no sabrem si s'aixeca de nou, es restableix el servei de Rodalies.
No, hi haurà una nova reunió. De moment queden suspès.
Per tant, més tard. Seria cap a les 6 que potser es restabliria el servei.
Sí. Efectivament.
I no seria de cop. Pregunta-li això també, Miquel, és a dir, quan es restableixi, com ho tenen previst? Si ho faran de cop o serà per parts?
Ara mateix. Estan preguntant sobre les anomalies que s'han detectat a les vies.
Mantenim la suspensió de tot el sistema de rodalies regionals i mitja distància perquè es continua treballant en aquests moments per part d'infraestructures i, per tant, fins que, com vàrem dir ahir i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de rodalies en criteris de seguretat no podrem acotar exactament la represa del servei. El que sí us he traslladat és que ens emplacem aquest CECAT de 4:45 de la tarda per novament valorar la situació d'infraestructures del gestor de Rodalies per acotar l'hora, el moment de represa del servei, sense poder-vos dir en aquests moments encara quan. El criteri, insisteixo, perquè és el criteri que està guiant en tot moment les decisions que estem prenent, el criteri de seguretat dels usuaris del sistema i dels treballadors i treballadores de Renfe és el principal i únic principi que ens guia a l'hora de prendre aquestes decisions.
Sí, consellera, només per aclarir-ho, quan sabrà la ciutadania si demà pot agafar o no pot agafar...
Ara ens emplacem al CECAT de 4:45 de la tarda.
Fins a la tarda no se sabrà.
Anirem donant informació puntual quan l'anem tinguent. I efectivament, en aquest sentit, deia que hem demanat a l'operador que es redoblin els esforços també quan hi hagi aquesta represa en la informació pel propi web del departament i pels canals d'informació també de Rodalies.
Poder preguntar per l'oportunitat de l'accident, se sap en quina velocitat circula el tren i un altre, el talús, va caure en el moment en què passava el tren o ja havia caigut i el tren i va impactar?
Nosaltres, des del punt de vista de la gestió de l'emergència i la intervenció dels nostres operatius, aquesta informació ara mateix no la tenim disponible, formarà part del propi procés d'investigació. Sí que va intervenir el grup GREC, que és el grup específic de bombers en col·lapse d'estructures, sobretot per estabilitzar l'impacte del mur i poder fer l'excarceració de les persones que havien quedat atrapades en l'accident. Però tots aquests detalls se sabran quan puguem contrastar les informacions en la investigació que abans els hi comentava.
Sí, la pregunta era sobre si havia caigut el mur sobre el tren o era el tren que havia xocat contra un mur ja caigut d'aquesta infraestructura que hem estat parlant.
Sí, totes aquestes informacions, com diu la consellera, seran, en fi, a la llum de les investigacions. Saben que des del principi hem dit que aquesta era una hipòtesi plausible, però hem de ser prudents i esperar a la investigació i el detall d'aquesta investigació per, efectivament, poder donar informació certa sobre les diferents qüestions que ens pregunten sobre el moment de l'accident, sobre la velocitat i també sobre quins han estat els elements causants d'aquest accident i, per tant, la titularitat dels mateixos.
Podem esperar...
No se'm sent el micròfon, però bueno, sentim bé. Podem esperar una represa per línies o esperaran a fer-ho en blocs de tota la circulació de rodes?
Sí, aquestes qüestions, com els dic, a partir de 4:45, amb el nou CECAT i amb la valoració de l'àmbit de les infraestructures i també dels propis serveis de Rodalies, serà quan podrem donar detalls de la represa, amb quines condicions. En qualsevol cas, en aquests moments, com els dic, el que estem és continuant, s'està continuant per part del gestor d'infraestructures aquests treballs a tot el sistema de Rodalies. Per tant, a la llum d'aquest nou CECAT a 4:45 podrem ampliar informacions.
Aquesta possibilitat és llançada, que hi ha més murs com aquest al llarg de la xarxa viària. No sé quines investigacions estan fent en aquest sentit, perquè molts usuaris deuen preguntar-se quines possibilitats hi ha que ho fet així tot és possible.
Precisament, com els deia, insistia, ha estat la seguretat dels propis usuaris i dels treballadors i treballadores el que ha guiat en tot moment les decisions, i per això es va prendre la decisió de suspendre tot el sistema, i per això es varen iniciar 2:45 de la matinada aquestes marxes d'inspecció detallada de tota la xarxa, de totes les línies, de tots els quilòmetres de vies que conformen la xarxa de Rodalies a Catalunya, precisament per aquesta qüestió. Per tant, el criteri de seguretat ens ha guiat i ens continuarà guiant en tot moment en la presa de decisions. S'està fent inspecció de tot l'àmbit de les diferents línies que conformen la xarxa de Rodalies i regionals i mitja distància.
Sí, sobre aquesta inspecció, no sé si ens poden detallar quin percentatge de xarxa ja s'ha inspeccionat des de les 2:30 de la matinada.
Quan es finalitzin els treballs, després podrem donar detall dels informes que ens proporcionen els gestors d'infraestructures, permetin-nos aquest temps i aquesta prudència a l'hora de donar dades concretes, i esperem a tenir el resultat i l'avaluació global de tot el sistema.
Ja sé que no ho estan volent dir, però de cara a l'usuari de Rodalies, entenc que com a mínim fins a ben entrada la tarda es descarta totalment, després d'aquest fecat de la tarda, la represa del servei. No sé si el govern ara mateix el que veu més viable és que el servei no es reprengui durant tot el dia d'avui, o sí que es pugui reprendre més cap a última hora. I insisteixo en la primera pregunta que li feia al company, si en la revisió que han fet fins ara han trobat altres punts diguéssim perillosos o insegurs.
Farem la valoració global quan tinguem tota la informació, tot el sistema, i tan cert o tan important...
Perquè que no està responent per què es decideix doncs mantenir suspès aquest servei. Joan Garcia, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Ricard.
Això vol dir que s'ha trobat alguna cosa que està dificultant, entenc, restablir-ho, important? Això vol dir que potser hi ha por que quan es restableixi els maquinistes no es presentin perquè han anunciat que farien vaga? Per què, Joan, creus que ara mateix no es pot restablir el servei?
No ho sé, francament, no ho sé. A veure, d'entrada m'imagino, a mi ja em semblava molt aventurat que a aquesta hora del matí, i havent-s'hi posat ahir a la mitjanit, s'hagués pogut pentinar tota la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Perquè és molt extensa.
Sabem del cert que han trobat pedres, que han trobat rocs, que han trobat branques d'arbre. Per tant, la xarxa estava afectada. Si això hi sumem l'amenaça del col·lectiu de maquinistes del CEMAF d'anunci de convocatori d'una vaga fins que no es garanteixi al 100% la seguretat de la xarxa, hem de concloure que aquesta inspecció doncs, es deu estar fent amb minuciositat, com d'altra banda és el que pertoca, i que per tant doncs, la decisió s'anunciarà quan estiguin segurs al 100% hagi acabat i s'hagin fet aquestes marxes en blanc que portem des de primera hora explicant què són, que han de passar trens, no són trens, són trens d'ADIF, de la gestora de la infraestructura, i que certifiquen doncs, que tot està en perfecte estat. Ara aquí el que, a Sants, el que us podem explicar és que comencen a concentrar-se maquinistes. S'ha anunciat...
Sí,
en el vestíbul principal, doncs ara diria que són prop d'un centenar, i està previst que facin una protesta, una concentració, després d'haver-se sabut aquest anunci de convocatòria de vaga, i després de l'accident mortal d'ahir, doncs suposem que faran aquesta concentració per exigir doncs, més seguretat.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts seran les 12 del migdia.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Si et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
La meva mare viu sola i té diabetis. Un dia va caure a causa d'una baixada de sucre i allò ens va fer reaccionar. Cuideo ens va presentar una cuidadora i li van facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades les 24 hores. També vam afegir el servei de podologia a casa. Ara està més cuidada i més acompanyada. Cuideo!
S'obre el taló i veiem a un jove que torna cada setmana a Aldi. Nom de la pel·lícula?
Retorna a l'estalvi.
Que gran.
Gran l'estalvi que tens quan repeteixes a Aldi. Estalvi amb la mandarina.
A només 69 el quilo, un 28% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
L'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Va, fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. No.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Catalunya Ràdio.
Arrabatà la Koundé, gol, 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 gol.
Tot és possible un dia de partir.
La mina al segon pal, arrabatà la Koundé, gol!
Tot és possible a la Champions League.
El segon de Koundé! El segon de Koundé!
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Eslàvia Praga-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
Són les 12. Especial informatiu a Catalunya Ràdio, també per 3Cat Info. Vicent Sánchez, Sara González, Montserrat Nebrera i Milagros Pérez d'Oliva per analitzar la notícia d'última hora. El servei de Rodalia seguirà aturat, com a mínim atenció, fins aquesta tarda, arran de l'accident mortal d'ahir al vespre a Gelida. Ho ha comunicat fa pocs minuts la consellera de Territori i Portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
I, per tant, mantenim aquesta suspensió amb el mateix criteri que ens va conduir ahir en la presa de decisió, que és un principi màxim de seguretat dels usuaris i dels propis treballadors i treballadores i maquinistes de Renfe.
Ho ha anunciat en una roda de premsa que hem seguit en aquesta programació especial al matí de Catalunya Ràdio. De fet, portem fent-la des d'ahir a les 9 del vespre amb un Catalunya Nit especial, també amb una Nit als Ignorants amb Marta Romagosa especial i amb una nit en què hem estat connectats en directe per explicar-vos tot el que anava passant des de Gelida. La consellera diu que aquesta tarda es convocarà a 4:45, ha dit, una nova reunió amb els tècnics de Renfe i Adif, que continuen revisant com han quedat les vies i també la infraestructura després de les pluges. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, sí. Reunió que venia amb un pròleg. El conseller Dalmau, que fa les funcions de presidència, demanava col·laboració institucional i redoblar esforços per recuperar el servei i la confiança el més aviat possible. Això ja ens donava pista de que es mantenia la suspensió del servei de Rodalies. El principi de seguretat és el que invoca la consellera Paneque per mantenir els esforços amb mirar de recuperar el més aviat possible aquest servei, que de ben segur no serà fins a si es fa parcialment o totalment. No ho ha detallat, ha dit que això queda a vistes de la nova reunió del CECAT, que es farà 4:45 de la tarda. Per tant, fins a mitja tarda la ciutadania no podrà saber si demà podrà o no podrà agafar el servei de Rodalies. Mentrestant, es reforça el transport públic i es mantindran aixecades les barreres de la C32. També s'ha dit que es reforçarà l'àmbit de les informacions que, com hem sentit aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, ha estat absolutament deficient a totes les estacions de Rodalies.
Per part del govern espanyol, aquesta tarda a les 6, el ministre de Transports, Òscar Puente, i el director d'Operacions de Renfe faran també una roda de premsa. Fins ara, Òscar Puente només ha parlat a Telecinco per vincular els últims accidents amb la meteorologia.
Quiero dejar claro que estas dos circunstancias nada tienen que ver con el servicio ferroviario, son completamente ajenas al mismo, son cuestiones, en este caso, meteorológicas y que han derivado en estas circunstancias tan desgraciadas, pero es verdad que se suman a una semana pues muy trágica y muy dolorosa.
I els maquinistes del sindicat SEMAF, que criden a la vaga fins que no es donin garanties. Francisco Cárdenas, maquinista de tren i responsable també de UGT Renfe Catalunya, ens explicava en quina situació es troba en dia a dia.
Nosotros aquí en Cataluña tenemos 9-10 más incidencia que cualquier otra provincia de España. Aquí la falta de inversión en infraestructuras ha sido desastrosa. Aquí viene un montón de gente a trabajar de fuera, cuando viene aquí, uy, cuando se va de aquí, vamos, está solidarizado con nosotros porque entiende los problemas que hay aquí.
I tot plegat ha derivat també en el debat polític. Junts per Catalunya ha encès la metxa amb un ja n'hi ha prou. Salvador Vergés fa una estona al Parlament.
Junts per Catalunya, davant d'aquesta situació, diem que ja n'hi ha prou. Estem d'acord que un accident sempre hi pot ser, per això és un accident, però és evident que la probabilitat que aquest accident es produeixi sempre és molt més alta quan el que es pateix és un context d'un servei nefast.
I ara mateix David Cid dels Comuns compareix al Parlament.
És el mínim i que també han d'existir i haurien d'existir davant d'una xarxa que està com està, protocols clars perquè s'activin de manera immediata, en aquest cas, els serveis alternatius.
Demana protocols clars davant de la situació que estem vivint al país. A 1:15 hi haurà un minut de silenci al Parlament i també al govern i també pararà un minut la xarxa de metro com a mostra de condol. Com dèiem, la circulació està aturada arreu. Anem ara al lloc de l'accident. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, som aquí al lloc de l'accident on ara mateix hi ha un responsable dels bombers i també de Mossos d'Esquadra que estan a punt de fer algunes declaracions, però hi ha tants mitjans aglomerats que és complicat distribuir-nos tots plegats. Ara fa pocs minuts ha corregut per aquí el rumor, és un rumor, per tant això no està confirmat, la possibilitat que Òscar Puente, el ministre, vingui al lloc dels fets, però tenint en compte que té una convocatòria a les 6 de la tarda i tal com funcionen els transports públics aquí en aquest país, doncs fa difícil preveure que una banda i l'altra en tan poc temps.
Doncs ara intentarem confirmar-ho també si l'agenda del ministre contempla ara doncs, aixecar-se per venir fins aquí. Gràcies. Que vagi bé. Fins ara, David Àngela. I a la principal estació del país, a Barcelona Sants, des de les 5 del matí tenim el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Aquí acaba d'acabar ara mateix una concentració de maquinistes. Més d'un centenar de maquinistes al vestíbul de Sants, a la sortida de l'AVE, han fet una concentració de silenci. Han demanat guardar 5 minuts de silenci respectuós pel que va passar ahir a Gelida. No hi ha hagut pancartes, no hi ha hagut megafonia, només un portaveu al començar ha dit que es guardarien aquests 5 minuts de silenci perquè el que va passar ahir no torni a passar mai més. Ha estat una acció que han fet els maquinistes hores després d'haver-se conegut aquest anunci d'aquesta convocatòria de vaga fins que no tinguin la certesa, la seguretat absoluta per poder circular per la xarxa de Rodalies.
I a l'aeroport del Prat els viatgers tampoc hi poden arribar amb tren. Anem cap allà. Anna Escura, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquí continua bastant la tranquil·litat. Hem sortit entre una connexió i l'altra a parlar amb els taxistes i amb els treballadors de l'aerobús a veure si l'aturada d'avui del tren havia provocat un augment d'usuaris i no. Estan treballant igual, no hi ha més autobusos, no hi ha més trens. Ens diuen que això és perquè avui es veu que aquí a l'aeroport hi ha pocs vols i que això fa que la cosa es visqui amb bastanta tranquil·litat. Això sí, els usuaris que arriben al tren continuen la gran majoria sense saber que no n'hi ha, els informen les tres informadores que hi ha aquí, també la megafonia, i estan bastant resignats. Hem parlat amb un d'ells que ve cada dia a treballar perquè és el cambrer de la cafeteria, ell ve cada dia amb cotxe, ell viu a Castelldefels, però la seva parella treballa a Barcelona i avui hi ha hagut d'anar amb taxi.
Sí, avui he anat amb taxi, diverses vegades al mes va amb taxi, perquè feien els trens més que una cubeta de fèria. Aquest matí han sigut un Cabify 38 amb 45, em sembla que era. Normalment la informació és nula. En Renfe fot una informació que és nula. Si per això està mosquejant la gent, per la falta d'informació.
Pel que fa al tema dels preus, és un dels inconvenients que hi ha a l'agafar el metro. Per exemple, hem conegut una família polonesa, que eren 7 membres, que anaven a agafar la Renfe i agafar una targeta familiar, que són 8 viatges i que poden fer servir. Han hagut d'agafar el metro, han hagut d'agafar bitllets individuals i, clar, això els hi ha multiplicat per molt el cost del trajecte.
I passem ara per la Catalunya Central. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia. Calma aquí a l'estació de Vic. Després d'un matí una mica més mogut de gent amunt i avall buscant alternatives de transport davant la falta de trens. Els usuaris de l'R3, malauradament, ja estan acostumats que hi hagi problemes. Recordem que la línia està tallada per hores de desdoblament entre Parets i la Garriga. Per tant, per l'Anna, la d'avui és una més per explicar.
Bueno, ara estic intentant arribar a la feina, a Granollers, però jo ja estic tan acostumada que ja no em poso nerviosa, perquè si no, com diem els catalans, m'agafaria un mal lleig. I he de mirar per la meva salut mental.
El Francesc està empipat per com s'ha gestionat tot plegat.
Jo estic esperant el bus per poder anar a la Garriga, perquè, clar, com que han tallat tot el dels trens, doncs ara no puc anar en el tren. I de fa i tard. I si ja aquestes coses ja van passant de tant en tant, jo el que no entenc és com s'organitzen tan malament amb els busos per poder arribar a lloc als puestos i que hagi de fer transbordos i, hòsties, s'haurien d'organitzar una mica millor, hòstia.
Aprofitant tot el muntatge de transport alternatiu per carretera que hi ha per aquest macrotall de la línia, el que s'ha fet és reforçar els busos directes de Vic cap a Barcelona, que han funcionat prou bé. Hi ha hagut més problemes per anar cap a Puigcerdà, on no hi ha transport alternatiu, o esperes més llargues, de fins a una hora, per la gent que anava cap al Vallès. Pel que fa de Barcelona cap aquí, cap a Osona, el que han fet és allargar el recorregut del transport per carretera entre Fabra i Puig i la Garriga fins a Vic, amb parada a totes les estacions.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Hi ha encara alguns punts més de connexió, sense trens tampoc a Girona, a l'estació on també hi ha AVEs i autobusos, i tenim el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'activitat a aquesta hora a l'estació de Girona se centra pràcticament només en les guixetes de la venda anticipada. Aquest matí Renfe ha ampliat el nombre de seients d'un sol AVE per anar des de Girona cap a Barcelona i cap a Figueres, doblant un dels trens, ha posat més vagons. De moment, però, ho ha fet només en un únic tren. Ha estat el de les 8:47 cap a Figueres-Vilafant, amb 125 places més, que després, doncs, aquest tren ha fet el viatge a l'inversa, cap a Girona i Barcelona, per tant, uns 250 passatgers de més en els dos trajectes. Això ha permès encabir una part dels usuaris de Rodalies o Regionals que s'han trobat aquest matí sense tren a Girona. Els usuaris amb l'abonament del bitllet de Rodalies de la R1 els han validat el trajecte en l'AVE, ho estan fent encara, sense haver de pagar un suplement. I l'alternativa a Girona, com a d'altres llocs, però sense reforçar el servei, ha estat el bus. No han posat un servei complementari. Les companyies amb trajectes regulars de bus, doncs, han venut més bitllets que un dia habitual, però sense cues importants.
I a les comarques de Tarragona, una de les principals estacions és la de Sant Vicenç de Calders, que és punt d'origen i arribada de molts trens. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. I aquí la situació és absolutament inusual. Silenci absolut. No ve ningú. Ja fa una estona que aquí no entra ni surt ningú. Cap dels viatgers que ho fan habitualment. Això és un formiguer perquè és sortida de R2 Sud i capçalera també de R4, a més de totes les línies de regionals que passen per aquí. De tant en tant sí que veiem entrar i sortir alguns trens de manteniment de DIF que van fent viatge, sobretot cap a la zona sud, que en direcció a Tarragona i a Valls, però poca cosa més. Aquí el que hi havia també eren uns quants maquinistes, perquè hi ha molts trens estacionats aquí a les vies per si es reprenia el servei, però la majoria ja han marxat preveient que la posada en servei de nou d'aquestes línies va per llarg.
I acabem a les comarques de Lleida, a l'estació de Lleida, on també hi ha l'alta velocitat. I tenim l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí. Aquí l'afluència de viatgers és l'habitual pel que fa a les circulacions d'alta velocitat, que són les més utilitzades. Això sí, amb retards dels AVEs que arriben de Madrid. I des de primera hora, això sí, també hi ha hagut degoteig d'usuaris de les línies de Rodalies R12 i R13, les que van a Barcelona, Terrassa i Cervera. I la indignació, quan han sabut que es quedaven sense tren, la majoria no n'estaven al corrent, doncs ha sigut evident. Hem parlat amb la Marina, que havia de ser a les 9 a treballar a Cervera.
Arribes, ah, no, s'ha suprimit el tren, però no hi ha bus, no, és que no hi ha res, no hi ha cap servei alternatiu, no hi ha cap tipus d'informació. A mi m'ha dit un noi de la neteja, no hi ha tren. Ostres, doncs pues no sé.
I els trens de Cervera a Lleida, evidentment, tampoc han sortit i això ha col·lapsat les línies d'autobús regular perquè Renfe no ha ofert, pel seu compte, cap servei alternatiu per carretera. La Manoli esperava el tren a Mollerussa per venir a Lleida al metge.
Todo el mundo hemos salido corriendo a coger el bus y resulta que ya no había plazas en el bus. Nos han comentado que ahora en 10 minutos vendrá otro, pero ya llevamos más de 10 minutos. Y es un problema porque tengo hora y es muy difícil coger hora.
I a aquesta hora podem saludar també Joan Carles Almerón, que és director de Terminus, centre d'estudis del transport i expert també en ferrocarrils. Joan Carles, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com interpretes el fet de que ara mateix no es pugui seguir garantint la seguretat de la via i, per tant, estigui i continuï suspès el servei de Rodalies?
Primer de tot, deixa'm uns segons, és una tragèdia un altre cop. A casa nostra hem perdut un maquinista, que al cap i de fi són els que estan a peu de via, són els que fan responsables també de tots els viatgers que porten a darrere. I sí, el tema de Gelida ens demostra un cop més com totes aquestes afectacions que tenen a la via, al final és lògic que aquests maquinistes han reclamat a l'administració i l'administració ha fet un gest responsable d'aturar la circulació fins que no es garanteixi aquesta seguretat ferroviària. Sí.
És a dir, que no es garanteixi vol dir que ara mateix és un espai insegur, les vies dels trens de Rodalies?
Al llarg d'aquesta nit, clarament sí, perquè totes les afectacions que teníem en el moment en què va passar l'accident de Gelida, teníem una quinzena d'afectacions per culpa del temporal, un paral·lelisme amb el que passava a les carreteres, i gràcies a aturar-se la circulació ferroviària a totes les estacions, el que es va aconseguir va ser aturar més accidents, i al llarg de la nit s'han fet inspeccions, i en aquests moments s'estan fent inspeccions a totes les línies, i també s'han trobat més arbres, més pedres, com us comentava abans el Joan García, el company, s'han trobat més incidències que si no haguessin comportat més accidents.
La consellera Paneque ha apuntat que en passar el tren va caure aquest talús. La vibració quan va passar el comboi podria haver estat determinant?
Crec que hem d'esperar perquè en poques dies tindrem els primers informes perquè podria ser una de les causes. Hem de pensar que aquestes línies amb aquests temporals que cada cop, per desgràcia i per culpa del canvi climàtic, són més i més freqüents, cada cop tenim més incidències d'aquestes geològiques en talusos i trinxeres. I hem de veure què diuen els tècnics respecte a aquest mur en concret, però podria ser una de les causes, sí.
Això pel que fa a l'accident mortal de Gelida, però poca estona abans també havia descarrilat un altre tren al Maresme, ho explicàvem aquest matí, el que passa que, clar, amb tota la tensió mediàtica que tenim avui, diguéssim que ha quedat desapercebut, però estàvem parlant d'un tren al Maresme entre Blanes i Maçanet, i en aquest cas sense ferits, i també per un desprendiment de pedres. En un dia de temporal com ahir, com el que vam viure ahir al matí, amb les imatges que encara molts hem oblidat, perquè la velocitat, diguéssim, de l'actualitat, però encara tenim present, s'hauria d'haver aturat la circulació molt abans?
Si et referís a això, hem de separar completament l'accident de Còdova de l'accident de Gelida. Són dos accidents completament diferents. I amb l'accident de Gelida sí que ens hem de fer palès que no només hem de demanar que aquestes inversions que han començat a les Rodalies després de dècades de manca d'inversions segueixin, sinó que clarament el que demostra Gelida, i això que preguntàveu dels temporals, clarament la xarxa de Rodalies com a una infraestructura crítica del país necessita un sistema de defensa, necessita un pla de defensa, un pla de contingències, perquè aquests temporals cada cop seran més i més freqüents. Ha d'haver-hi uns tècnics que es dediquin a fer un pla de defensa d'aquestes infraestructures, perquè, si no, aquestes afectacions cada vegada repetiran més sovint.
Clar, però, per exemple, amb el Glòria el servei es va mantenir en la mesura del possible.
I vam tindre també afectacions molt, molt importants com la d'ahir, sí.